amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, l'endemà d'un clàssic que ha deixat la Lliga vista per sentència, i és 20 de març del 2023, el Dia Internacional de la Felicitat.
20 segons, arribarem a les 9 en punt. Sona l'himne del Barça al Camp Nou. L'aspecte avui de l'estadi és meravellós. Surten a la gespa el senyor de Burgos Bengoetxea i els seus assistents, al bar el senyor Sotogrado, al darrere els jugadors del Barça de Blaugrana, com ens agrada, els del Madrid de blanc, de cap a peus, com ens agrada. Canta el Camp Nou.
Moto, 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 mami. Moto, moto, mami.
Mai no li podrem agrair prou que parís un himne tan meravellós com és el del...
Moto, moto, mami.
Tot a punt perquè comenci el partit.
Fot-li pou!
Vinga, som-hi! Xeula el senyor de Burgos Bengoetxea. Ha començat el Barça-Madrid. El Camp Nou ja recull. Busquets la posa per Rafinha, la rematada. Courtois! Oh. Carvajal, el control de Sergi Roberto, la rematada. Fora!
La gent ha posat perquè el Barça està jugant molt bé i està jugant de manera molt atrevida.
Vinícius no té posició de xut, continua Vinícius, Vinícius guanya la línia de fons, la centrada, hi ha un rebot i gol. Gol del Real Madrid amb tota la sort del món. Gol de rebot del Real Madrid.
Que el Madrid, ja, vaja, el Madrid li ha anat de conya el gol, com és evident, i ara se'l veu jo prou còmode sobre el terreny de joc. Els primers 8 minuts del Barça, però des de llavors el Madrid jo el veig massa còmode.
Arribi el descans, eh? Jo crec que és el millor, sí, sí, pel Barça.
Queda a l'interior de l'àrea de Jong amb Rafinha, la rematada, un rebot, Sergi Roberto, gol! Senyor de Burgos Bengoetxea, Barça 1, Real Madrid 1. Xiula el senyor de Burgos Bengoetxea, comença la segona part al Camp Nou i a RAC1, Barça 1, Real Madrid 1. Doncs a bons minuts al Barça ara, eh?
Sí, amb més atreviment, per exemple, la pressió. Fixa't ara que ja Valde ja va directament cap a Carvajal.
Ancelotti ha enviat un missatge al seu equip de anem a intentar sortir d'aquí a 6 del Barça i si perdem, doncs ja tal dia farà un any, però anem a intentar-ho. Rodrigo la posa per Carvajal, la centrada de Carvajal, la rematada i el gol. Uf. Gol del Madrid, gol d'Asensio. Fora de joc! Fora de joc!
Claríssim.
Gol anul·lat! Gol anul·lat al Camp Nou, que se celebra evidentment amb la importància que es mereix. 4 minuts ja s'haurà acabat. Lewandowski encara, el dribbling de Lewandowski, cop d'esperó brutal, entra a l'àrea, la centrada de Valde, la rematada, gol! Gol del Barça, 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 gol del Barça. Aquest gol val una lliga, aquest gol val una lliga. Final, 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 final. Final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Molta atenció a aquest marcador. Barça 2, Real Madrid 1.
Me quedo con esta duda, que no es que cambia mucho, ¿eh? El partido está perdido, pero me quedo con esta duda. Era fuera de juego, no lo sé, no lo sé. No estoy cierto. Si está esencial, si el VAR está cierto, bien, mejor.
¿Qué Quin plaer tornar a escoltar tot el que vam viure ahir al Camp Nou, amb aquest guió perfecte pel Barça, victòria 2-1, més 12 a la Lliga, que està vista per sentència. Avui ens hi recrearem, i tant que ens hi recrearem i sucarem pa, perquè ha costat molt arribar fins aquí, com deien els Manel. El Barça està a 12 punts del Madrid a la Lliga, una distància sideral, veient les plantilles dels uns i dels altres actualment i venint d'on venien els uns i d'on venien els altres. Un Barça que estava a la ruïna després de la pandèmia, amb la sortida de Messi, el trauma que això va generar, activant palanques per sobreviure i permanentment judicialitzat amb l'últim escàndol, fins i tot, del cas Negreira. Tot i això, l'equip ha aconseguit abstraure's del soroll i de les eliminacions europees i construir el que ara mateix és el millor Barça que possible que podia fer Xavi Hernández amb el que té a la plantilla. L'equip està en disposició de fer un triplet de títols estatals, o un doblet més la Supercopa d'Espanya, que si no el Poqui se m'enfada. Ens agradarà més o menys el com, però és innegable que el què té molt mèrit, perquè a més hi ha hagut entrebancs aquesta temporada amb lesions de jugadors importants, sancions desproporcionades del màxim golejador de l'equip. Recordo que Lewandowski li van fotre 3 partits de Lliga per tocar-se el nas a Pamplona, i amb tot això, la Lliga que està fent l'equip de Xavi Hernández és espectacular i històrica. 22 victòries en 26 jornades, 9 gols en contra, i havent remuntat, després de la derrota al Bernabéu a la primera volta, 15 punts al Real Madrid. En 17 jornades, el Barça li ha remuntat 15 punts al Madrid, perquè el Barça va sortir 3 punts per sota del Bernabéu i ara li'n treu 12. Ara mateix, si segueix aquest ritme, en les 12 jornades que queden, el Barça pot fer encara més de 100 punts. Una barbaritat. El guió en el clàssic d'ahir va ser perfecte i va sortir rodó. El barcelonisme és feliç, ni fet expressament. Avui, 20 de març, és el Dia Internacional de la Felicitat. Ara obrirem tertúlia amb Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu. Abans, 4 notícies del dia. Per exemple, conseqüències del clàssic pel Barça. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, conseqüències negatives. Ronald Araujo i Frenkie de Jong tenen problemes físics després del Barça-Madrid i no jugaran amb les seves seleccions Uruguai i Països Baixos en aquesta aturada FIFA. Araujo té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra, que no és la que es va operar, és l'altra, i el Barça en el comunicat, tot i que no parla del temps de baixa, s'espera que estigui recuperat per la tornada de semis de Copa contra el Madrid del 5 d'abril, igual com de Jong, que té molèsties als isquiotibials. Tant l'un com l'altre tindrà les 2 setmanes que venen per recuperar-se.
Ara comencen 15 dies d'aturada FIFA, com diu la Marta, amb partits de seleccions. Haurem d'estar pendents dels internacionals que té el Barça. Mentrestant, el Girona marxa l'aturada amb certa tranquil·litat, a 5 punts del descens, i en canvi l'Espanyol està només un punt i hi ha cert nerviosisme. Joan Camí, hola, què tal?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs mira, segons hem pogut saber a RAC1, Diego Martínez continuarà dirigint l'equip en el pròxim partit de Lliga, com deies, contra el Girona. Montilivi tornant de l'aturada, malgrat les 3 últimes derrotes. Segons fonts consultades per RAC1, l'Espanyol no s'ha plantejat en cap moment la destitució del tècnic gallec després dels últims resultats i la trajectòria a la Lliga. Les mateixes fonts apunten que els pesos pesants de la plantilla i els capitans també mantenen la confiança en Diego Martínez i consideren que un canvi a la banqueta no seria la solució. Per tant, el club es veu capaç de revertir la situació d'aquí a final de temporada i evitar el descens de categoria. D'altra banda, l'aspecte econòmic també seria un obstacle en cas de prendre la decisió de destituir a Diego Martínez abans d'acabar el curs, ja que el tècnic blanquiblau, que va signar per 2 temporades, aquesta i la següent, percep uns emoluments força alts.
Bé, de moment es queda, no? 15 dies a treballar, a veure si fan un reset i, com dius, quan es reprengui la competició, 1 d'abril, Girona-Espanyol a Montilivi. Déu-n'hi-do amb el partit. Molt bé, Joan, gràcies,
Fins ara.
Fins ara mateix. Per cert, avui, Pablo Machín ha deixat de ser l'entrenador de l'Elx, que ho he destacat de primera, i el Sevilla està ja negociant la rescisió de Sampaoli. Per tant, el Sevilla vol canviar d'entrenador per afrontar les 12 últimes jornades i mirar de no patir per salvar-se. I avui també n'estarem molt pendents durant aquesta setmana. Avui ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya i hem viscut el final de la primera etapa així a RAC+1.
Roglic per la dreta. Roglic ara puja el ritme, agafa un metre d'avantatge. Sembla que guanyarà Roglic.
Roglic, Roglic, compte que té una amenaça, Roglic! Buf. Semblava en un moment que potser havia agafat la davantera una
primera
mica massa...
Primera etapa amb final a l'esprint, que cantava així l'Albert Ferran, amb el Xavi Puig i amb el Gerard Ballera a Sant Feliu de Guíxols, i els dos grans favorits ja s'han deixat veure. Ha guanyat Roglic, però és que Evenepoel li ha plantat cara en aquest esprint final fins a l'últim metre, pràcticament. Anem cap a Sant Feliu de Guíxols, precisament, amb el nostre enviat especial aquest any a la volta, el Gerard Ballera. Hola, Ballera!
Hola,
què tal?
Aleix, qui ho havia de dir, eh?
Sí, ha començat fort, aquesta edició de la Volta.
Qui ho havia de dir, perquè cap dels dos són especialistes a l'esprint, però la veritat és que aquesta arribada de Sant Feliu de Guíxols té trampa, pica una mica cap amunt, hi ha una mica de desnivell, i això ho han aprofitat Roglic i Evenepoel per demostrar que són ara mateix els dos ciclistes més forts d'aquesta Volta. Són els dos grans favorits a emportar-se-la. Ha guanyat Roglic per ben poc, per mil·límetres, perquè estava millor col·locat, perquè Evenepoel ha començat els últims 300 metres a esprintar molt més endarrere. De fet, el mateix Evenepoel ha dit després que si li hagués agafat la roda a Primoz Roglic probablement hagués guanyat, però no ho ha fet. Roglic ha estat molt més llest, el seu equip l'ha portat més, més ben col·locat, i al final s'ha acabat imposant l'eslovè, que té 4 segons d'avantatge ara a la general respecte a Evenepoel, són primer i segon ja. Aquests 4 segons és la diferència de les bonificacions, la diferència de fer primer o fer segon, i la resta de favorits. Hi ha alguns que, per exemple, avui era una etapa en què no es guanyava la Volta, però sí que es podia perdre. Doncs mira, Adam Yates, el britànic, guanyador de la Volta al 2021, ja sap que no la guanyarà, perquè avui s'ha vist involucrat en una caiguda. El de l'Emirates ha acabat la cursa, veurem si demà pren la sortida o no, però està ja a més de 10 minuts de Roglic. Per tant, un dels que optava a la general ja el podem esborrar perquè no ho farà. Roglic i Evenepoel, Evenepoel Roglic, demà recordo ja la segona etapa, la primera d'alta muntanya entre Mataró i Vallter 2000, 165 quilòmetres amb aquest port de categoria especial a Vallter, on en principi Roglic i Evenepoel ens haurien d'oferir la segona batalla, el segon duel d'aquesta Volta a Catalunya.
Avui ha estat distret l'inici d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, i a partir de demà venen curves importants amb aquestes etapes que hi haurà de muntanya. Recordo que dimecres serem a Llívia fent un programa especial des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia en motiu de la tercera etapa de la Volta. Si voleu venir, portes obertes, hi haurà cadires perquè seieu i veieu com fem en directe el Tu Diràs cada nit, i tindrem molts convidats, algun de molt especial. Dimecres en donarem més detalls. Ballera, més tard escoltem Roglic i Evenepoel, els dos protagonistes d'aquest inici de la Volta, i recordo que demà, a RAC+1, evidentment, a partir de 3:15, amb el Puig, l'Albert Ferran i el Ballera, podreu seguir també el desenllaç d'aquesta segona etapa en final a Vallter 2000. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Pràcticament 3:15 de la nit. Si busqueu la proximitat en tot allò que consumiu, per què no fer-ho també amb la protecció? Protegeix casa teva o el teu negoci amb l'alarma catalana protegim.cat. Gaudeix de la millor tecnologia europea en seguretat, control, privacitat i confort. Tot integrat en un sol sistema. Sense permanència ni quota d'alta. Connectada a les 24 hores amb avís a la policia i amb un servei 100% en català. Així és protegim.cat. Canvia ara a protegim.cat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El Món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El Món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1. Amb Aleix Pariser. Elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
3 quarts d'11, ara sí, obrirem tertúlia, com és habitual els dilluns, amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola, Aleix, què tal, com estem?
Què tal, molt bé, molt bé. L'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit, bona nit. També amb el David Bernabéu, de seguida, ja el veig entrant aquí a l'estudi, puntual, com sempre, Bernabéu. Amb un somriure, ve d'orella a orella també, com vosaltres. Home, no n'hi ha per menys, no? Ha costat molt, Santi, arribar fins aquí. Ha costat molt, que el Barça estigui a 12 del Madrid.
Són 12 punts.
Són 12, 12
punts és una satisfacció, Una satisfacció. A més, et diré que el to aquest de guanyar el Madrid en el darrer minut i que hi hagi sectors amples que es queixin dels àrbitres del Madrid, és un punt afegit.
Sí,
és un punt afegit de satisfacció. És un punt afegit de satisfacció.
Què, Bernabéu? Hola, bona nit.
Què tal? Era ironia, París,
No, no, arribes bé, arribes puntual. Era 3:15 i arribes puntual.
Què tal?
Bé.
Sí, el plaer i de... Jo creia un moment de gran plaer a la segona part, que és veure la cara d'Ancelotti quan celebra l'1-2 i veure que li anulen. Avui he estat veient la imatge i és tremendo.
I la sala de premsa després.
La sensació aquella que m'he fotut a la Lliga i de cop i volta t'aixafen la guitarra, no? I a sobre el Barça clava el gol com tantes vegades fa el Madrid, el 92-93. Va ser un moment d'esclat, no? Ostres, jo estava al camp i... feia temps que els vivia, una comunió com aquesta.
Perdona, però Ancelotti no és l'entrenador del Madrid que més ràbia em dona.
No, però sí, de fet que
hi ha
ve, altres, que ja
ve, bastants altres.
No deia per la ràdio,
sí que deia per la... que m'hagués agradat aquesta imatge que dius, que hagués disfrutat més.
Tot i que s'ha de dir que Ancelotti no va estar bé.
No, la sala de premsa no està bé. Ara sentíem el document que deia me voy con la duda. No hi ha duda.
No va estar bé i vull recordar que ja és la segona vegada que recorda que se'n va orgullós perdent. Que a mi no em sembla malament, perquè jo sempre he defensat que tu te'n pots anar orgullós del teu equip si creus que el teu equip ha jugat bé, que no crec que sigui el cas del Madrid de l'últim quart d'hora d'ahir, tot i perdent. Però que quan Xavi ho ha dit, i ho va dir a Aràbia Saudí fa un any, li van dir que celebrava una derrota. Te'n recordaràs. Sí. Doncs ja és la segona vegada que Ancelotti perd contra el Barça i diu que se'n va orgullós. I l'última vegada fins i tot va posar en valor la possessió.
Imagina't.
Que la criticava fa un any.
Tu eres al camp també, no, Antoni?
Sí, jo era al camp, sí. Però, aviam, és que això d'ahir és molt bèstia, perquè ara ja estem acostumats als aficionats que passis de l'alegria a la decepció o al revés per una decisió del VAR. Però és que és més que això. És a dir, va haver-hi un moment que estàvem perdent 1-2 i al cap de 5 minuts estàvem guanyant 2-1. Va haver-hi un moment que estàvem a 6 punts i al cap de 5 minuts estàvem a 12 punts. O sigui, era una muntanya russa emocional molt difícil de gestionar. Perquè, aviam, jo crec que amb el tema del gol anul·lat al Madrid, els barcelonistes hem de ser sincers. Ningú al camp, començant pels jugadors,
ho va veure. Vam veure la televisió.
El que dius és cert, però també a la primera imatge que dona la tele...
No havia acabat la meva frase. És a dir, jo crec que els barcelonistes hem de ser sincers i els madridistes han de ser honestos. És a dir, ningú al camp ho va veure, ni els mateixos jugadors. De fet, jo passen 30 segons que estic allà de dol, que no sé on mirar, que estic jurant a mare meu, que trec la classificació, començo a mirar que hem d'anar al camp de l'Elx, que no sé quines desgràcies...
La setmana passada.
Recordo els secrets de Quini.
De les lesions de Goicoechea.
I llavors, quan aixeco el cap, el meu fill, que estava al meu costat, em diu, ho estan revisant. I ho revisen i anul·len el gol. Però després els madridistes han de ser honestos. Amb la legalitat vigent i amb la tecnologia existent, és fora de joc. És un gol il·legal, no és gol. Per tant, no tenen dret a queixar-se. Llavors, com bé diu el Santi, veterà d'aquestes circumstàncies, què està passant aquí? O sigui, el Madrid el que necessita és crear una cortina de fum extraordinària per una senzilla raó, o per dues senzilles raons. La primera, aquest Barça, que no és precisament dels millors de la història, li treu 12 punts.
Al març.
Aquest Barça, que no és dels millors de la història, ha jugat contra el Madrid aquesta temporada 4 vegades i ha guanyat 3 vegades.
3 cops, sí. I de formes diferents.
3 de 4.
Jugant molt bé, defensant llavors, molt bé, i ahir amb una anada i tornada.
I Xavi, 5 de 7 clàssics.
Tu quina moto, mami, vens als madridistes aquests dies? No pots vendre-li cap moto. O sigui, has de dir, escolti, no juguem a res, aquí, bueno, sí, això no funciona. I llavors, t'has d'agafar la Champions i a veure en la Copa i no sé què. Però el que els està passant és molt dur. I per tant, avui, doncs, vinga, i la duda, i en efecte, Ancelotti molt malament, que per cert, ja és la segona vegada, un dia no va crear una frase que vam dir, aquesta frase la recordarem, sobre els penals que no eren o els errors arbitrals. I em va dir una, oi, durant la temporada?
Sí, va dir una... a veure, era una que deien que a Itàlia... era una expressió...
Sí, se l'ha inventado, sí, la frase.
Sí.
Que
s'ha inventat un penalti.
I no el van sancionar. I dius, bueno, doncs si aquest senyor diu que els penals... Ara podrem parlar de penals inventats. Ahir, fent dubtes sobre això, bueno, què ho va dir Xavi? És de traca.
Ara anirem a Madrid. Perdona un moment, és que m'ha fet una assistència a l'Antoni que m'interessa, que és això
de... Perdona, jo tinc una sensació amb això que diu, per apuntar res, un segon. Jo tinc la sensació de que al Madrid, després del partit, hi ha un toc de comunicació. O sigui, que hi ha...
Missatge dirigit, vols dir. Sí.
Argumentari.
Anem a dir això.
Crec que hi ha un toc de comunicació que es diu, es comunica a una sèrie de gent que és la que normalment...
La línia de defensa serà aquesta.
Sí, Botellinho, Ancelotti, Courtois... O sigui, el capità o els que va sortir... I que això... I que és una línia argumental seguida, eh? O sigui, és... pam, anem per aquí i per aquí van.
Sí, jo em vaig quedar fins tard ahir al Camp Nou perquè havia entrat en una emissora de Madrid i hi havia molts companys que segueixen el dia a dia del Madrid i l'Àmbrics de Ràdio, que segueixen el dia a dia del Madrid. I primer em deien que ells creien que Ancelotti surt molt tocat del partit d'ahir i que el seu discurs a la roda de premsa no tenia res a veure amb el que ell de veritat pensava sobre el partit i amb el que en general hi havia la sensació al vestidor. I que el diu, i que parla de l'orgull i de que segurament competiran, perquè evidentment tenen la possibilitat encara d'eliminar el Barça a la tornada de Copa, i perquè tenen la Champions per davant. I que s'havia d'emetre o lucubrar un discurs públic de... Escolta'm, estem aquí, estem vius i tenim capacitat per competir. Però que evidentment havia quedat molt tocat pel plantejament i perquè si veiem la primera part, suposo que després en parlem, si veiem la primera part... La sensació que teníem, jo, com a mínim, la sensació que vaig tenir és que l'equip que estava a 9 punts per sobre era el Madrid. I, en canvi, el Barça va sortir amb una intensitat, amb una pressió alta... Sí. Jo crec que li passa per sobre, sincerament, ho dic a la primera part, i l'única diferència és que en la mitja vegada que t'arriben et fan el gol, i tu trigues a empatar pràcticament el fred de l'escala.
Ara parlarem de tot això, i trucarem a Madrid també per saber quina visió en tenen. Però, per començar el programa, jo tenia un dubte més enllà de la part esportiva, I avui l'article del Santi Nolla va una mica per aquí, no? Què li dius? Baby, a l'article, avui. No? Que has lligat. Baby, has lligat.
Baby, la Liga.
Baby, la Liga. Ha lligat músiques i lletres de Rosalía, amb, com hem fet nosaltres també a l'inici del programa, que, evidentment, era molt recurrent, no? Perquè ha portat molta sort, Rosalía, no? I el logotip que va portar el Barça ahir, i tot el que es va viure al Camp Nou va ser realment música, no? Per les nostres orelles. Llavors, el que volia era trucar una experta musical només ara per resoldre quatre dubtes sobre l'impacte que ha tingut això, i després ens centrem en tota aquesta part esportiva. Ja sé que estem molt pesats, però és que seran uns dies només de Rosalía, lligada amb el Barça. Això, mira, tenim en línia, 5 minuts per les 11, la periodista musical Marta Salicru, que és directora de Ràdio Primavera Sauna, a més a més. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Ja has vist que hem entrat aquí en el tema esportiu, que és el que més ens agrada, però ara sí, seguirem. Sí. Ara seguirem.
Jo he sentit perquè... l'assistència de Motomami i dic, val, ja, ara ja entro, estic aquí, estava aquí escalfant, però veia que ja us han anat cap a un altre tema i dic, bueno, doncs res, ja em tocarà sortir.
Home, és que ens agrada molt parlar d'això del futbol. Però mira, no, només tres preguntes molt ràpides, que sé que t'has de llevadora i has d'anar a descansar. Des de l'òptica musical, què ha significat, tu que ets periodista musical i que treballes a Ràdio Primavera Sound, què ha significat això del logotip de Motomami, la figura de Rosalía i relacionada amb el Barça en aquest clàssic?
Doncs mira, jo suposo que el que hem de veure és, o sigui, el que veiem és que aquesta, el partnership amb Spotify, doncs que està permetent al Barça obrir unes relacions, doncs això, més enllà d'aquest patrocinador en concret i amb artistes del món de la música, no? Ho vam veure ja amb Drake, amb aquesta figura del mussol que va aparèixer, que no li va portar gaire sort al Barça en l'anterior clàssic, i en canvi ara el Motomami de la Rosalía, que sí. I particularment, doncs, deixant a banda Spotify, també trobo que el Barça i Rosalía es poden alimentar molt l'un a l'altre, per fer que són dues marques sorgides a Catalunya i amb prestigi internacional, no? I aleshores, doncs, segurament, a més, doncs això, no? Que ara que fa un any que va publicar-se Motomami, doncs a la Rosalía li anava bé aquesta celebració i vaja, i doncs realment també ha generat moltíssim de soroll, no?, aquesta samarreta de Motomami.
I t'has sorprès la implicació d'ella? Tu que la deus conèixer una mica, no?, perquè el Primavera Sound ja ha vingut, suposo que algun contacte hauré tingut, Marta. No sé si t'ha sorprès la implicació cantant ahir l'himne del Barça amb Motomami, després va penjar vídeos amb la samarreta, no sé si t'ha sorprès o ella és així.
Ella és així, la veritat és que sí que la conec, perquè la vaig poder entrevistar quan encara no havia ni publicat el seu primer àlbum. I la veritat és que doncs és una persona que això, que sí, després te la trobes, continua sent superafectuosa, i que també tinc la sensació que ella no és una artista que faci res sinó n'estar convençuda. Aleshores, doncs, lo estrany seria que s'hagués comportat d'una altra manera, saps? Que al final, doncs, no sé, diguem que també té un cert element de cultura pop, un punt kitsch, no? Això de que aparegui la portada del teu logotip en una samarreta d'un equip de futbol, i ella, doncs, a tope amb això, no? A tope amb els colors, a tope amb l'himne, això sí, portant sol al seu terreny i fent el que s'esperava d'ella.
I es pot saber si han crescut les reproduccions a Spotify de Rosalía en aquests dies que s'ha fet oficial això? No sé si aquí a Catalunya, a Espanya, això es pot saber?
Mira, he consultat, clar, les dades que tenim encara són de la setmana passada, però clar, com que la col·laboració es va anunciar fa uns dies, sí que et puc dir que amb les dades de la setmana passada Rosalía havia baixat dues posicions en el rànquing global de Spotify. En el rànquing de la setmana passada estava al 106 i en aquesta estava al 108. Hauríem de mirar a veure com en la setmana següent, a veure si ha crescut o no. però vaja, tampoc no, jo no crec que sigui més... Això crec que més aviat és a les xarxes socials, no? Que hem de veure que realment l'acció ha funcionat molt bé a les dues parts, perquè, doncs, per exemple, tant, si mirem tant en els perfils d'Instagram com de TikTok, tant de Rosalía com del Barça, que doncs, els dos són molt potents, és clar. A TikTok pràcticament estan igualats, a Instagram doncs, el Barça supera. Però si us fixeu, la Rosalía és una artista que té moltíssim engagement, és a dir, que qualsevol publicació que fa té moltíssim ressò, i doncs, aquestes publicacions conjuntes que han fet amb el Barça han funcionat molt bé totes les parts, o sigui que això és algú que ha funcionat claríssimament.
Ha costat a gent que no li agrada el futbol i que sí li agrada Rosalía el clàssic, o no? Per exemple, tu ets futbolera?
No, no gens, i en canvi doncs, vinc d'una família molt, molt barcelonista i sóc una mica l'ovella negra de la família. Però, per exemple, t'ho explicava abans, sí que he anat a mirar a veure què valia la samarreta, per exemple, quan no, jo no sé què val una samarreta del Barça i en canvi sí que sé què val la samarreta del Barça de Motomami.
Val una mica, val 400 euros.
Quatre vegades més, valia.
És una mica, sí. Mai no, sempre m'agraden les coses cares, no sé com ho faig.
Però no, vas estar pendent del partit o algú que coneixes de l'entorn musical va estar pendent del partit per això de Rosalía o no?
No, però al final també si la col·laboració entre Spotify i el Barça és algo que té sentit, també és perquè doncs al final música i futbol doncs tenen elements en comú, tenen aquesta passió en comú, tenen també doncs sobretot en aquesta cosa com ancestral, no, que fa que ens reunim les persones en col·lectivitat i que gaudim junts de manera apassionada i que doncs, esdeveniments col·lectius ens serveixin com, doncs, per fer com una mena de catarsi, no? Això ho tenim en comú, doncs això, els esports i esdeveniments massius com els concerts, no? I aleshores, doncs, vaja, jo crec que això, que t'agradi o no el futbol, si ho mires objectivament, veus que era una col·laboració que tenia sentit i que es pot entendre.
I ara la tindreu al Primavera Sound, no? Al juny, tant a Barcelona com a Madrid, no? Aquest any es fa tant a Barcelona com a Madrid i, per tant, la tindreu allà. A veure si, no sé, si surt amb la samarreta aquesta, de Motomami a cantar, per exemple.
Home, a Madrid jo diria que no, però sí, Barcelona, sí. A Barcelona vés a saber.
Proposeu-li. Molt bé, Marta.
Mira, a Madrid, jo ja he vist que a la premsa de Madrid no els ha agradat tant lo de Motomami com a la premsa d'aquí, o sigui que no sé si a Madrid ens ho comprarien, això.
Sí, només ho han utilitzat per dir Robomami.
Ah, sí? Sí, han fet aquesta broma, imagina't. Bé, Marta Salicru, periodista musical i directora de Ràdio Primavera Sound, moltíssimes gràcies, i re, a gaudir de Rosalía ja al Primavera Sound a partir del mes de juny.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau, perfecte. Doncs bé, impacte brutal, i a més ha portat sort, que això està bé, no? Com a mínim, que aquesta samarreta la recordis com una victòria que et va deixar a 12 a la Lliga, no? És xulo, això, eh?
Sí. No crec que a l'hora d'empènyer la pilota que sí, eh?
Bueno.
Si he tingut algun efecte a la Rosalía, però...
No ho saps mai, això, el que pot passar.
La sort és que si arribés i la clavés. Aquesta sí que és la sort.
El teu gran defensor, sí. No,
però fixa't que gran és el futbol, que el Barça guanya el Madrid en una victòria que pot ser determinant per la Lliga, sense Pedri ni Dembélé, i acaba golejant amb futbolistes que probablement, si fos un Barça molt gran, econòmicament, com fa alguns anys, igual tu no haguessis fitxat a Kessié, perquè el fitxes perquè queda lliure, haguessis anat a fitxar un altre tipus de jugador, o igual Sergi Roberto ja no estaria a plantilla. I, en canvi, ahir van ser els golejadors, actors secundaris, clarament, no? O sigui que... Això només pot passar en futbol.
No, i bona aposta de Xavi per Sergi Roberto, li surt molt bé.
Nosaltres bon partit de Sergi
Roberto. El van votar el millor del partit, nosaltres, no? Sembla que va trobar allà l'encaix, Santi, també. En
aquella... El millor del partit, Frenkie de Jong.
A mi no m'ha semblat millor. Va semblar molt notori el gol i un partit correcte. Jo, per exemple, hi ha un jugador que passa pràcticament desapercebut en tots els partits, que és d'un nivell altíssim, que és Christensen, que és un jugador a un nivell... Jo realment és una de les... grans sorpreses de la temporada. Araujo s'espera, o sigui, dona el que s'espera. Koundé dona el que s'espera, a vegades no,
a
vegades alguna coseta que
tremoles. Per mi, ahir, tot i la roda de la segona part, fa un gran partit.
Però Christensen, en canvi,
era un jugador d'expectatives limitades i jo crec que absolutament superades.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí, molt bé, molt bé. La veritat és que el Barça ha triat bé aquestes figures, no? Christensen aportant, que sí, que també va arribar gratis aportant, i després ha fet bons fitxatges en defensa, que això ho hem dit sempre.
No hi partit descomunal de Frenkie de Jong, per mi.
Sí,
sí, jo amb això estic d'acord. Per mi el...
Increïble.
De llarg del partit és Frenkie de Jong.
A la segona part, quan el partit s'estira i tu tens menys control, dona una de pausa, una de tranquil·litat, una calma per allargar les possessions perquè el Madrid no et fes transicions quan tu físicament estàs pitjor.
Sí, hi ha una qüestió que és curiosa també en el món del futbol. O sigui que al final estàvem en Busquets o De Jong, no? I ara és Busquets i De Jong.
Sí.
O sigui, el que realment funciona i ha funcionat i els dos han acabat creixent un al costat de l'altre, no un en lloc de l'altre, no? I Bussi creix amb De Jong i De Jong creix amb Busquets. O sigui, crec que s'ha aconseguit un doble pivot realment efectiu i que els dos millora. Bussi falla pilotes que abans no fallava, això també és cert, però a l'estar al costat, al jugar, diguéssim, amb aquest doble pivot, els dos jo crec que es potencien. En lloc de ser un substitut de l'altre, un és company i fa créixer l'altre.
Es fan millors, no? L'un a l'altre.
Sí. Bueno, aquestes incompatibilitats aparents o teòriques són històriques, també. Jo me'n recordo quan era o Xavi o Iniesta, i després resulta que van poder jugar tots dos, no?
Vull dir que hi havia molta gent que defensava que no podien jugar junts.
Sí, exacte.
Increïble.
Doncs això, no?
Sí, sí.
Però... el que és aquest Barça, aquesta lliga de l'1-0 o de les victòries per la mínima, el que és molt curiós és que s'ha cimentat, diguéssim, en la defensa, no? I que un Barça entrenat per Xavi no governi els partits. I a davant normalment per partit tenim un davanter o un davanter i mig. Últimament tenim Rafinha. A començament de temporada vam tenir Lewandowski. Però no anem gaire més sobrats. A més, un dels dos més talentosos que falta és Dembélé. O sigui, tot plegat és molt justet, no? Per això, avui... Bueno, jo... Aviam, ara hem de fer un pas darrere l'altre. Tu no pots fer, diguéssim, no pots marcar el segon gol abans del primer. Ara toca eliminar el Madrid a la Copa i toca guanyar la Lliga. Però pensant en la temporada que ve, a dintre el club ja hi ha qui està fent servir l'expressió ara toca fer una segona revolució. Segona revolució.
Pensant en Europa.
Pensant potser en ser competitius a Europa i sobretot pensant en enriquir, millorar clarament la davantera. Perquè amb això no ens alcança.
Sí, no, Europa, difícil,
aviam,
sí.
Aviam,
això... Bueno, i Espanya, sí, justet, que guanyem per la mínima.
Sí, sí, i que has tingut aquella una mica la flor de Xavi, no?, que tenia la flor de Johan i la flor de Xavi.
Bueno, i el VAR, diguem-ho tot.
Sí, sí,
per fer una segona...
Però hi ha hagut moments puntuals en què has tingut aquell punt de sort, sí, necessari, aviam, sempre és necessari, que després jo, el busca, Xavi.
Jo, per exemple, ahir crec que sí, vam governar el partit durant molts minuts, no en el tram final, però durant molts minuts ahir el Barça doncs, va ser un equip absolutament diferent al que havíem vist, per exemple, a la segona part del Bernabéu, a partir de Copa. Però el problema és que et falta una mica de talent a dalt. Lewandowski és un gran golejador, que ara, a nivell de definició, no està passant pel seu millor moment, però jo crec que hi fa un bon partit, sincerament, dels millors partits dels últims que ha jugat, tot i no marcar. Però és un golejador que has d'alimentar, i després Rafinha, acabes el partit amb la sensació de que ho ha donat tot, de que és un bon jugador... Però clar, és que el nivell... Sí, però aviam, però per què estàs guanyant tants partits per 1-0? Perquè et costa molt tancar-los. I al final, clar, l'Antoni diu, doncs hem hagut de fiabilitzar la defensa. Sí, és que clar, la defensa ha crescut molt perquè han vingut jugadors que guanyen duels, que són molt potents defensivament, que a més els agrada defensar, que corren cap endarrere, que físicament se senten bé, però també ha aparegut l'aspecte defensiu per pal·liar, sí, sí, el dèficit ofensiu.
Sí.
És a dir, tu, la baixa de Lewandowski, quan s'ha produït, que has guanyat partits, l'has cobert defensivament. Perquè tu has rendibilitzat els pocs gols que has fet.
Igual
en
que
canvi,
en Pedri,
la única que no has pogut cobrir, l'única per mi està sent un martiri en molts partits, és la de Pedri. Que és la que t'ha costat que hagis pogut governar el joc com volies. Sí, home, t'ha canviat la fisonomia, és un jugador que et marca, sobretot però quan està al contrari, et marca moltes decisions.
A la Copa l'ha rendibilitzat, per exemple.
Sí,
no?
però perquè defensivament l'equip ha crescut molt i ha pogut rendibilitzar els pocs gols que ha fet, però el Barça porta 40 gols i es catxa a la Lliga. No, és una xifra impròpia d'un Barça de fa alguns anys. Sí, però clar, és que has tingut a Messi, a Suárez, a Neymar... Per quan s'has tingut a Messi? Que 40-50 dels gats de morar. Però vull dir, has tingut a Suárez, a Neymar... Has tingut molt de talent, Adal. I ara, ets un equip menys ric.
Segon, per què? Perquè... Segon màxim golejador de la Lliga, el Barça.
Sí, home, home, perquè continua sent el Barça. Però estem d'acord que estem davant d'un Barça que fitxa el que pot. Ha fitxat el que ha pogut.
Compte amb Araujo i De Jong, Ens deia la Marta que Araujo i De Jong han acabat el clàssic tocats, no aniran amb les seleccions, fins i tot hi ha alguna petita lesió. Esperem que en 15 dies es recuperin, no?
Diguis ahir se'l veia. Està bé, no van a la selecció, està bé.
Està bé, no?, que tenen aquí 15 dies
de descans. No diguis que són dubte per ells, també, perquè, no, esclar,
ja t'entra el canguelo.
Bueno, jo no... M'ho heu de tornar a explicar, perquè
no tinc clar que Araujo pugui jugar contra l'Elche. Igual, jo crec que reservarà contra el Madrid, però ahir Araujo es notava. Jo crec que és el partit que no que l'ha superat, però que Vinícius li ha fet alguna cosa perquè
mal,
tornant cap endarrere es notava que no podia anar a esprintar al 100%. Sí,
però Araujo, a més, el viatge era tremendo.
Era tremendo,
Ja
ha anat bé, ja ha anat bé.
I Frenkie també s'ha quedat.
Frenkie s'ha quedat, perquè té petites molèsties. Sí. 11 i 10, va, fem una pausa i ens centrem de ple en tota la qüestió del clàssic des dels diversos punts de vista esportius ambientals. Us hem d'explicar, ara amb els aperes, què va passar al final del partit amb Arnau Tenas i Carvajal. Hem pogut saber el per què s'enganxen Dani Carvajal i Arnau Tenas. No ve d'ahir. Ve del clàssic de Copa. Ara ho expliquem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
El tema protagonista d'aquesta setmana és All by Myself. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquesta balada que va ser tot un èxit als 70? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
25.358. 2, 5, 3, 5, 8.
Sèrie
37. 0, 3, 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pràcticament un quart de 12 de la nit, aquí seguim els del Tu Diràs, i ara us parlarem de Bricomart, perquè ja no es diu Bricomart, es diu Obramat. Si es dediquen a la venda de materials d'obres, normal que es diguin Obramat. I aquest canvi no els fa diferents, sinó més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció, si ens esteu escoltant, aneu a Obramat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Ara de seguida anirem a Madrid amb el Rodrigo Faez a veure què ens explica de com s'han llevat allà i com estan paint la derrota i els 12 punts de distància a la Lliga. Però abans, hola, Saperes.
Hola, Parisa, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. A veure, has pogut saber què va passar al final del partit entre Carvajal i Arnau Tenas?
Sí, explica'ns. Tots hem vist el vídeo al final del partit amb Carvajal anant a buscar el tercer porter del Barça, l'agafa pel coll, després és Arnau Tenas qui han de frenar perquè vol menjar-se el lateral madridista. Avui hem preguntat què va passar i d'on venia aquesta tensió i tenim la resposta, Aleix. La història s'arrossega del clàssic de Copa, com deies abans de la publicitat, el que va acabar amb 0-1 pel Barça, amb l'equip defensant amb ungles i dents el resultat. Després del partit, Carvajal es va dirigir al vestidor del Barça perquè havia quedat amb Busquets, ja que el capità del Barça havia de donar-li la seva samarreta o una de les samarretes del partit. Mentre Carvajal esperava a la porta del vestidor, va escoltar Arnau Tenas, que era dins, celebrant i alhora renegant també del Real Madrid, celebrant la victòria i renegant també, com dic, del Madrid. Al lateral no li va agradar el que va escoltar i, com s'acostuma a dir en el món del futbol, es va apuntar a la seva matrícula. Ahir, calent com una guilla, després de la derrota al Camp Nou, el va veure i va anar directe, com tots van veure, a buscar a Arnau Tenas, el va agafar pel coll i va tenir, més enllà de recordar-li aquest episodi, un record no massa agradable per la seva família, cosa que va acabar provocant la trifulca entre tots dos. Aquesta és la intrahistòria de la baralla que van poder presenciar i sobre la gespa entre tots dos. Aquest episodi que es va viure al Santiago Bernabéu després del partit, amb Carvajal anant fins al vestidor del Barça a buscar una samarreta que li havia de donar Sergio Busquets i escoltant les paraules d'Arnau Tenas, que estava celebrant la victòria molt eufòric i també, com et dic, renegant del Real Madrid.
Aquí és que quadra perfectament el que explica el Sape amb la imatge, perquè jo aquest matí, quan la veia, pensava, ostres, és molt estrany, perquè Carvajal ve de saludar-se amb normalitat amb dos futbolistes del Barça, que no sé qui són. Jo crec que estaven amb l'Anorak i venien de la banqueta, però saluden... I veig com es saluda amb normalitat, o sigui, no se'l veu calent en aquell moment. I no es veu en cap moment que Atenes, que està a 4 o 5 metres, li digui alguna cosa. L'Arnau no li diu res, no? I de cop i volta se saluda amb normalitat amb aquells dos futbolistes del Barça i va buscar l'Arnau i li va fer el coll. Llavors pensava, dic, això pot tenir a veure amb alguna altra cosa que no sigui el partit d'ahir, no? Evidentment no coneixia la situació entre vestidors que acaba d'explicar el Sape, però clar, ara veient la imatge que jo estava escorcollant aquest matí, quadra perfectament aquesta tesi.
Sí. Ahir, clar, va haver-hi també la de Gavi
la primera vegada que s'arrossegava, que però també s'arrossegava,
no? Sí, sí. Que hi havia moltes factures pendents, perquè clar, hi han hagut quatre clàssics, no? Ja són? No, tres, sí, quatre clàssics, clar. Encara n'hi haurà,
i més que n'hi haurà, no?
Hi haurà un cinquè, sí, sí.
I aquest serà molt difícil.
El de la Copa.
Home, imagina't totes les coses que té apuntades al Madrid, que si el Bar, que si... Bueno, esclar, és que li han de donar satisfacció als seus aficionats davant del Barça, no? Per tant, jo prevec un partit de tornada de Copa molt dur, sí. Molt, molt dur. A part que el Madrid, clar, ha de sortir a guanyar, perquè està 0-1.
Hi ha una cosa que beneficia el Barça, Antoni, que és que al cap d'una setmana el Madrid té l'anada contra el Chelsea. Sí. Aleshores, sempre que el Madrid té en l'horitzó la Champions, bueno, doncs jo no dic que, evidentment, vindran aquí a intentar remuntar, però és diferent que si vinguessin d'un resultat negatiu a la Champions amb la possibilitat real de quedar ja fora de la competició europea.
Però jo me'ls mirava...
Però vaja, sí, jo prevec un partit molt complicat.
Jo mirava ahir el Madrid i veia el que fan sempre, però allà davant dels meus ulls, que és esforços selectius. El Madrid és un equip que es mira la temporada al mes d'agost i diu, bueno, aviam, aquest partit, aquell altre, i dintre de cada partit alguns minuts. I ja està, i això és tot. O sigui, i així, doncs, mira, van guanyant Champions i de tant en tant guanyant algun títol a Espanya. I ahir va ser, jo crec que una miqueta el mateix. Llavors, de cara a la tornada, jo crec que l'esforç selectiu, diguéssim, que tocarà serà aquest partit.
Sí, sí. Santi, com veus aquesta tornada de Copa,
més,
també?
Ja, però és un 0-1. O sigui, diguéssim, el Barça té resultats, o sigui, què és, per lo que és el Madrid, què era més important o què és més important? Sí, bueno. Posar-se a 6 punts o...
Una final de Copa, vols dir?
Una final de Copa.
Sí.
Jo crec que, a més, el Madrid estarà per la Champions.
és l'únic que tindrà al cap.
Però tenen un quadre duríssim, eh? Encara que guanyin el Chelsea.
Sí, tindrà un quadre duríssim, però...
Com el de l'any passat, que també sí, ho era.
Ja, 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 ja,
no, no, ja, París, no, no, oblidem no aquesta de l'any passat, centrem-nos. Sí, aquest any no és el mateix no, Madrid. Aleix, la flor s'ha pensit.
Aleix, però,
Però hi ha coses positives. Segur que s'ha pensit, la flor.
La flor s'ha pensit.
No. No? Hi ha coses positives.
La flor no sé, però Benzema sí.
Sí.
I això és important per Madrid, noten, eh? Perquè la temporada passada va ser molt clau.
Sí, sí, anava a dir això, que hi ha coses positives, com per exemple la situació de Benzema. Jo és que veient a Benzema, si jo fos Ancelotti, pràcticament a la Lliga, i més ara amb la distància que hi ha, no l'alineava.
Què posaves, Hazard?
Aleshores, a la Copa sí que és un partit terminal, però una setmana, arriscant Benzema una setmana de trobar-te amb el Chelsea, no, Hazard no, però jugues, pots jugar perfectament amb Rodrigo.
No ha jugat cap clàssic, jo cada cop
pots jugar perfectament amb Rodrigo, amb Valverde, amb Vinícius, evidentment.
Mariano té.
No, Mariano no, però pot jugar amb Marco Asensio, que ahir Marco Asensio fa un bon quart d'hora.
L'Atlético s'ha fotut a 5 punts. Allà, eh? Sí, sí. I a 8 la Reial Societat.
Bueno, suposo que queda clar que Marco Asensio no vindrà al Barça, no? Després d'ensenyar de,
l'escut. Jo quan vaig dir, clar que no vindrà al Barça, ja sap on va. I evidentment no és al Barça. Sí, o ha renovat, o creu que renovarà.
A veure com s'ha paït a Madrid. Rodrigo Fáez, què tal? Bona nit, bones noches.
Què tal? Bona nit a tothom, Aleix.
Com va la digestió?
Pues bueno, a ver, interiorizando un poco que lo de ayer es perder un título, otro más, esta temporada, y frente al Barça, que además hace muchísimo más daño, ya no solo por el fondo, que es obvio, sino también por la forma, porque salvo en dos o tres contras seguramente en la segunda parte, el Real Madrid nunca fue capaz de plantarle cara o de poder incluso conseguir la victoria, ya no os digo de forma holgada, pero eso, es que ayer la sensación en el vestuario y en el club es que ayer no se pudo y que no acompaña absolutamente nada, ¿no?
Yeah. El discurs d'Ancelotti al final del partit, ara abans ho dèiem, una mica sorprenent, no? Perquè Ancelotti era un senyor i ahir es dubta del VAR quan no és claríssim el fora de joc, no? I hi ha una eina tecnològica també.
Además, fíjate que es un discurso que no tiene nada que ver con el propio discurso que hoy hemos podido saber de lo que es el núcleo duro del vestuario, ¿no? Porque el núcleo duro del vestuario piensa que la derrota de ayer no tiene nada que ver con el tema del VAR, que es una tecnología y que no es debatible. Eso es lo que piensa el núcleo duro del vestuario y que sorprendió bastante cuando se enteraron de las declaraciones de Ancelotti. Luego sí que es cierto que hay una pequeña minoría del vestuario que cree que el VAR está manipulado y que la imagen que está corriendo ahora por redes sociales tendrían que haber escogido otro frame, etcétera. Pero vamos, la gente que importa en el vestuario del Madrid piensa que lo de ayer no es cuestión ni del VAR, ni del gol anulado a Asensio, ni de un solo partido incluso, que el Barça fue merecedor de la victoria y que es una cosa más de toda la temporada y no tan solo que tienes que simplificar en un partido, ¿no?
Per tant, això del discurs de, bueno, mientras haya Liga seguiremos luchando, això és de portes en fora.
Discurs públic, sí. No té res a veure amb un discurs privat, el que te lleva, el que deia abans.
100%, porque aparte ellos habían preparado el partido, el clásico, como lo que era, una final, la última oportunidad de engancharse a ese último tramo de temporada para intentar enfrentar al FC Barcelona, más que nada porque ahora creo que el Barça tendría que perder 4 partidos,
sí,
o algo así,
sí,
y el Madrid tiene que ganarlo todo, y sabiendo que tienes esa vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el enfrentamiento contra el Chelsea a doble partido, es que ahora mismo el Real Madrid no está para ganar absolutamente todo en la Liga.
Y se aferrarán, ¿no?, a la Champions, pasa que yo ahora lo decía, tienen un cuadra y no es el Madrid de l'any passat, no es el Benzema de l'any passat, no sé, no tienen al Casemiro de l'any passat...
Sí, lo que pasa que, a ver, es que al Madrid no le queda otra, ¿eh? Al Madrid y a Ancelotti. Tienen que ganar un título y ahora mismo el más cercano o el más fácil, vamos a decirlo así, es la Champions. Y digo fácil, obviamente, entre comillas, porque lo estabais comentando ahora. La parte del sorteo que tiene el Real Madrid es complicadísima, ya no solo el Chelsea, que es un equipo que está mejor de lo que ha estado, sino que si pasas vas a tener que enfrentarte al Bayern o al Manchester City, que ahora mismo están bastantes pisos por encima de ti.
Perdona, entonces, Rodri, y por primera vez en mucho tiempo, la vuelta fuera.
Sí, también.
Con lo
también,
cual, también. Yo creo, bajo mi punto de
el
vista...
El factor Bernabéu, ¿no?
Que el factor Bernabéu, es decir, la mística y la centrifugadora esa, pierde capacidad, pierde nivel, teniendo en cuenta que es el partido de ida. No es lo mismo.
Sí. Alguien, fíjate, David, me contaba esta mañana de dentro del club que... que ha habido un exceso de confianza esta temporada por parte de la cúpula directiva, ¿no? Que viendo lo que se ocurrió el año pasado, que al final sí que es cierto que ahí está, son hechos. O sea, se gana la Liga con 4 jornadas de antelación, ganas la Champions, y hubo un exceso de confianza que esta temporada se ha visto un poco lo que es la realidad, ¿no?
Que el árbol no les dejó ver el bosque, ¿no?
Total, total. Y porque además es que este año se ha visto mucho en temporada que los laterales del Real Madrid han fallado, que Dani Carvajal necesita alguien con quien competir y que no sea solo Lucas Vázquez, que el lateral izquierdo Mendy ha sido muy irregular entre las lesiones, rendimiento y demás, que Modric y Benzema entre los dos cumplen más de 70 años y que arriba Benzema no ha tenido un reemplazo, por lo cual al final es que es muy complicado. O sea, lo del año pasado no voy a decir que tampoco fuera una cortina de humo, porque el equipo estuvo muy bien en ciertos momentos de la temporada, pero es que lo de este año ha sido un golpe de realidad importantísimo.
¿Queda tocado Ancelotti, Rodri?
Yo creo que Ancelotti lleva tocado bastante tiempo, desde la final de la Supercopa de Arabia, cuando el Barça gana, y de la forma en la que gana el Real Madrid, ya había bastantes dudas. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que Ancelotti lo único que le puede salvar, y eso teniendo en cuenta que haya opción de que le pueda salvar, es conseguir la Champions, que es algo muy complicado. Y yo tampoco descartaría, imaginémonos, que incluso Ancelotti gane la Champions y diga, mira, hasta aquí, nos damos la mano, un abrazo. Y
ayer me dijeron eso, Rodri.
Sí, que se acabi la etapa Ancelotti.
Sí, que no es descartava en l'entorn del club, que no es descartava que inclús guanyar la Champions no continués.
Perquè si remunten a la Copa, Rodri, i aconsegueixen guanyar la Copa, això tampoc salva res, eh? Vull dir...
A la Copa
no, el fet de...
La Copa sola, vols dir? La Copa del Rei, sense l'acompanyament de la Champions?
Res, no.
Yo creo que ahí lo que sí que puede ganar Ancelotti sería una discusión, un debate en una mesa con Florentino, él, y que como dos personas adultas hablen y comenten. Pero sí que es cierto que ser entrenador del Real Madrid en esta época es muy complicado, porque al final no tienes mucho poder de decisión, tienes que entrenar lo que te da el club, y al final el club, con lo que te da y con lo que tienes esta temporada, te obliga a ganar títulos. Y eso yo sé que es algo que desgasta mucho a Ancelotti, que desgastó en su día a Zidane, y sobre todo el tema mediático, porque sin decirte nada, lees periódicos, escuchas tertulias, ves ciertos programas y sabes perfectamente lo que piensa Florentino Pérez, por lo cual eso es algo que a los entrenadores serios, que son la mayoría, pues obviamente les desgasta mucho. Recordad cómo se fue Zidane dando aquel portazo con aquella carta abierta diciendo que estaba, o diciéndolo entre líneas, que estaba hasta las narices de las filtraciones y de las presiones desde fuera, ¿no?
Fins al gorro, sí. Hola, Damià López.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bona nit.
Ves afinant el talismà per la Champions, no? Per rematar la temporada contra el Chelsea.
Sí, home, sí. Esperem que el camí s'acabi als quarts de final, si no quedaran les semifinals, però és el que tu deies, el Madrid a Europa no te'n pot refiar. També és veritat que més enllà de místiques i totes aquestes consideracions, després d'haver-s'ho deixat tot a Liverpool, hem vist que el Madrid contra l'Atleti de Madrid no va poder, contra el Betis no va poder, és a dir, que no és només el partit d'ahir, sinó que alguna cosa no funciona, o sigui, que no estan bé i que estan per jugar un partit bé, reposar durant els entrenaments i a la Lliga ja no els dona, o sigui que a més ja ho veus, que és un tema de que Benzema no va, de que Vinícius, que segons Ancelotti és el jugador més determinant del món, et fa una acció bona, però després 6 o 7 de frustrants, o sigui que jo crec que estan ara mateix sota mínims.
Això porta 3 gols Vinícius, Dami, en els últims 17 partits de Lliga.
Sí, en Lliga 3
gols, el jugador més determinant del món, segons Ancelotti, 3 gols en els últims 17 partits de Lliga.
Bueno, fet fora de casa, crec que no marcava des del... Bueno, que el seu gol, el gol d'ahir és en pròpia porta. Això no vol dir que no puguin eliminar el Chelsea. Hi ha una part, doncs, que la qüestió de la mística és mite, hi ha una part que és realitat. També és veritat que els contraris es fan petits quan juguen contra el Madrid, i jo crec que aquesta és la principal arma, que els equips es fan petits. Veurem què fa el Chelsea.
Avui has estat mirant una mica la premsa de Madrid, ara tornarem al Barça, i seguirem sucant i pa, però ja que tenim el Rodrigo Faiz, has estat mirant la premsa de Madrid una mica, el que es deia i tot això que hem comentat a la tertúlia.
Sí, molta crispació i molta trinxera, com sempre. No reconeix la victòria del Barça i es fa menció a l'arbitratge, en especial doncs a l'acció del gol anul·lat a Marco Asensio, un fora de joc claríssim, de manera que hem entrat ja en aquest escenari de la indignació per l'encert arbitral. Abans d'entrar en el que es diu avui a la premsa de Madrid, un incís sobre això de la crítica a l'encert, perquè bàsicament estarem d'acord que el que s'està fent és una crítica a l'encert.
Sí.
Retrocedim unes quantes temporades en el temps.
Aplaudir l'acert. Criticar l'acert.
Com ho saps?
És una mica aquest discurs. Sí.
Anem a recordar any 2011, que va ser l'any dels 4 clàssics consecutius.
Final de Copa.
Sí, Lliga, final de Copa i semifinals de Champions, partits carregats de tensió i que va provocar un gran desgast en les relacions entre els jugadors dels dos equips. Són molt recordades les declaracions de Pep Guardiola a la sala de premsa del Santiago Bernabéu el 26 de maig de 2011, el dia abans del partit d'anada de les semifinals de Lliga de Campions, el dia del Puto Amo, etc. Però avui val la pena recordar el que deia Mourinho en aquella mateixa sala de premsa quan va assenyalar Guardiola per, segons ell, criticant certs arbitrals quan Guardiola referia a l'arbitratge d'un Diano Malenko dies abans a la final de Copa de Mestalla.
Teníamos dos grupos de entrenadores. Un grupo muy pequeñito, muy pequeñito.
Es brillar, es brillar.
De entrenadores que no hablan de los árbitros, que son muy pocos, son muy pocos. Después un grupo grande, donde estoy yo, que es el grupo de entrenadores que critica los árbitros cuando los árbitros tienen errores importantes. Gente que como yo no controla su frustración con el error del árbitro y los critica, pero también en este grupo gente que como yo es siempre muy feliz de valorar y halagar un gran trabajo que un árbitro puede hacer. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro.
Com enfatitza, eh?
És que
és brillant.
És que, escolta'm, és que et dic on vaig escoltar la roda de premsa.
On?
Doncs al costat de l'hotel, encara viatjàvem amb els jugadors aquella època, i al costat de l'hotel, just enfront de la... No me'n recordo el nom de l'hotel, però estava just enfront de la... Allà a la Castellana, just enfront del Bernabéu. I me'n recordo que abans d'anar a dinar estàvem pendents de la roda de premsa de Mourinho. Vaig dir, hòstia, com quina roda de premsa de Pep ens ha quedat.
La història és de la final de Copa d'un gol anul·lat a Pedro.
Sí.
És per un fora de joc molt just.
Com el d'ahir.
Que era la victòria del Barça, no?
Era l'1-0.
Sí, perquè llavors vam anar a la pròrroga i marca Cristiano contra Pinto.
Llavors va ser una final duríssima.
En aquella roda de premsa va dir que havia estat un fora de joc molt just.
Bueno, un Diano Malenko va...
Va un record d'Arbeló a Xavi Alonso.
El que no estan als escrits.
Sí, va ser una final
lamentable.
I la resposta de Guardiola, després a aquestes paraules de Mourinho, va ser...
El puto amo, perquè unes setmanes després va venir l'anada de les semis de Champions i llavors diu, com el senyor Mourinho me ha tuteado, que aquí li diu Pep.
La pregunta la vaig jo, l'única vegada que en 15 anys de Deportes 4 vaig obrir una roda de premsa al Barça. T'ho juro.
Perquè era fora, no?
No,
bueno, perquè el missatge aquell dia anava cap on
perquè el missatge havia d'anar cap allà.
Sí, totalment. Però no...
Et va sorprendre en aquell moment?
Sí, absolutament.
O sigui, perquè, no t'havien dit res.
Després de la roda de premsa de Mourinho, jo recordo que molts companys de Madrid agafàvem periodistes catalans a la sala de premsa abans que comparegués el Pep i ens preguntaven si creiem... Portàvem una temporada que el Pep no havia volgut respondre a Mourinho gairebé mai. I ens preguntaven si ell, si creiem que realment aquell dia sí respondria.
Què vas dir, David?
Jo vaig dir que en principi no crec, però sincerament no ho descarto, perquè em constava que Guardiola estava molt calent ja amb la situació. No? Ara, si m'arribes a dir...
que respondria el que va respondre i que l'aplaudirien quan arribes a l'hotel, doncs clar, jo
me'n recordo la sensació que ens anàvem mirant tots els companys i ens vam dir,
David, va començar el tu diràs i el Pou va tirar tota la roda de premsa sencera, però nit són les 11, escoltem Pep Guardiola avui a la sala de premsa.
Em fa gràcia perquè ha sigut sentir Mourinho i tots de cop i volta ens hem tornat 10 anys més joves, però a més d'això, que sempre fa il·lusió sobretot a determinades edats, és que hem recordat una època màgica,
clar,
no?
Sí.
I ara us explicaré una cosa. Us recordeu que fa, no sé, 3 setmanes o un mes, el Pep a la sala de premsa del City va sortir a defensar el seu club davant d'aquesta denúncia que havia fet, que era la Premier, no?, sobre que si tenien...
Irregularitats financeres.
I va fer una gran defensa del club, no? Cap de pocs dies vaig tenir ocasió de parlar amb ell. Li vaig dir que em sembla que has fet un puto amo aquí, a la britànica, no?, defensant el club i tal, i no sé què. Diu, no, home, no. Diu,
allò és irrepetible.
Com allò? Diu, com allò, re, home. Diu, allò. Diu, unes semifinals de Champions i amb el Mourinho. Diu, no, no, com allò? Vaja, o sigui, ell també. Ell, si hagués estat aquí...
també és conscient.
També, sí, home, I un Barça-Madrid, deia, i un Barça-Madrid, és que és el més gran, o sigui,
sí, sí.
És conscient, és una miqueta com li deu passar a Paul McCartney, no?, mm-hmm. quan li deuen parlar, te'n recordes, quan veu compondre Yesterday, no?, doncs una miqueta el mateix, no?, vull dir, és el gran moment de la seva vida.
Una cosa única. Rodri, sí, sí. Ens ha recordat Ancelotti una mica Mourinho, amb aquesta declaració, no?
Criticar, criticar,
Yo lo que, escuchándoos ahora mismo, y bueno, yo obviamente recordando aquella etapa que os digo una cosa, yo la viví en primera persona por el intercambio de golpes cuando hacía yo las entrevistas con Golte en la primera edición de Champions, etcétera, que nadie descarte con esta frustración que hay ahora mismo en Madrid con el tema del Barça y el Xavi, que nadie descarte que el Florentino diga, si Ancelotti no puede, vuelvo otra vez con el antídoto anti-Barça y meto a Mourinho otra vez.
Això que diu el Rodri, jo crec que tu preguntes. Jo crec que tu preguntes entre l'afició...
Fas una enquesta i ojo,
eh? Us dic una
cosa, Xavi molaria.
Segur que no, que Mourinho no torna a Madrid, segur que no.
Tu creus que no?
Jo crec que no. Abans tornaria Zidane.
Ja.
Home, os digo una cosa, ahora mismo
yo no posaría el mal foc,
encima de la mesa hay cuatro nombres ahora mismo, que pueden ser Xavi Alonso, que está todavía un poco verde en la élite, Tuchel, que no acaba de convencer porque se ha ofrecido muchas veces, Pochettino, tres cuartos de lo mismo, y Raúl González, ¿eh? O sea, no os queráis que andan locos por la música en el Bernabéu con estos cuatro nombres.
Aquí la cosa es que hem escoltat Mourinho 12 anys després i la reacció a la taula ha estat bàsicament riure, i la pregunta és, aquell rebuig que generava, continua provocant-lo o ja ens fa més gràcia escoltar-lo?
No,
perquè
rebuig...
Sí
perquè ja està superat, no?
Us dic una cosa de mi, periodísticament, aquella època... És irrepetible. És un tresor. És un tresor.
Jo crec,
és a dir,
jo crec que reia perquè...
La tensió amb la que anàvem a l'arròs de premsa era brutal.
Però no,
era brutal.
No t'ho prens una mica brutal. Conya perquè, al Barça li va anar molt bé, i dos, ara des de la distància...
Ah, clar, és que era el plaer. Sí, es van arribar a fer cerveses
clàssics,
que sabien per què.
Aquells clàssics van ser els clàssics globals, o sigui... Els partits aquells dels Lakers Celtics, no? Que tothom, tot el món
correcte.
Estava pendent d'això.
Sí,
el Kasparov-Karpov, o sigui, l'esdeveniment mundial global que hi havia era el clàssic Madrid-Barça.
Sí, Madrid. És que transcendia la pilota, transcendia tot el que generava.
Era això, Cristiano Messi, Mourinho, Pep, Madrid-Barça.
I alguns, com ara deia el Santi, per mi, amb una atmosfera, un punt violenta,
sí.
Fins i tot... Jo recordo la final de Mestalla, la final de Copa...
Bueno, allà es van passar algunes línies per mi.
L'ambient...
Dins del camp.
No, la selecció espanyola es va trencar.
Allà va ser molt dur aquell partit, eh?
Ara riem perquè sabem com ha acabat la història. La història va acabar bé i va acabar...
No, en aquell moment hi havia molta tensió.
Això, però en aquell moment era duríssim.
Hi havia molta tensió, sí. I a més sempre s'ha dit que el Pep va fer aquell discurs també perquè veníem d'una situació que... s'acabava de perdre la final de Copa, no? I, ostres, clar, i allò, doncs, va reforçar la moral.
Ara m'ha deixat una mica tocat això del Rodri, eh? Que no descartéssim, que se li giri el cap, vols dir, eh?
Hosti, però... una cosa, un Mourinho Xavi no estaria mal, Rodri?
Hombre,
no seria premium, ¿no? Como...
Yo es que, a ver, está muy bien Ancelotti porque tiene mucha mano izquierda y es un señor, pero oye, de vez en cuando un poco de salseo a mí me viene bien.
Sí, totalmente.
Recordo que Xavi en alguna entrevista había dicho qui recordarà les Champions de... O que Mourinho no era un entrenador
que el triplet de l'Inter no el recordaria ningú, va dir.
Sí. No era un entrenador que pogués transcendir com si ho hauria fet, per exemple, o ho farà Pep Guardiola.
Aquesta factureta la té Mourinho a la llibreta, de factures per cobrar. Xavi dijo un dia, saps? La factura per cobrar.
Pero la quer busaca.
¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Rodri, tres meses, ¿no?
Sí, nada, de momento ya os digo que poca cosa más. Aquí ya están mirando el tema de Jude Bellingham. Si lo hemos dado hoy en ESPN, por cierto, que está el Manchester City un pelín mejor colocado que el Real Madrid. Se ha caído un poco el Liverpool en las últimas semanas. Y al Real Madrid, si le falla Jude Bellingham, cuidadito, porque hay un nombre que gusta mucho en Barça y que también ahora gusta mucho aquí en Madrid, que es el de Bernardo Silva.
No fotis.
Sí.
Ostres, com ens fotin. Esto
sí que haría daño.
Perquè Mbappé i Haaland ara mateix són impossibles, no?, pel Madrid.
Haaland sí, porque las informaciones que a nosotros nos llegan es que está muy bien en Manchester y está feliz y contento y quiere quedarse de momento una temporada más mínimo. Y lo de Mbappé vamos a ver cómo acaba la temporada, vamos a ver qué proyecto le ofrecen. Lo que está claro es que da la sensación, y esto es opinión, ¿eh? No es información, de que no va a activar esa cláusula de renovación y que la próxima temporada, ojo, si no es antes, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque por la cabeza de Mbappé pasan muchas cosas, parece que la próxima temporada sí que puede haber un poco de movimiento, ¿no?
Ai, el que ens espera. Bon viatge, Rodri, que sí que te'n vas de viatge aprofitant l'aturada per seleccions.
Sí, voy a buscar a Mourinho para traerlo de vuelta.
No. Una abraçada, guaje.
Un abrazo.
Adéu, Rodri.
Rodrigo Faiz. 11:37, hem de parar un moment.
Et repasso ràpidament les portades i el que han dit els mitjans, eh?
Vinga, va, rematem-ho.
Que ho teníem pendent. Mira, per exemple, Diàries, en portada, el VAR anula un tanto crucial de Asensio i a dins el Barça i el VAR liquiden la Liga, eh? El Barça i el VAR liquiden la Liga. El vídeo anul·lo...
A parts iguals, eh?
Quina obsessió, no?
No, com si la...
Com si fos
com
el,
com
el
VAR. Com si l'acció fos il·legal.
Sí.
Sí. Increïble.
Sí, és una mica...
És fàcil posar Barça en B baixa i ja està.
Sí. El vídeo anul·lo el 1-2 de Asensio per un fora de juego de centímetres. Es parla que el VAR només mostra una imatge amb una perspectiva que
sí,
pot enganyar...
Sí, centímetres, sí. Amb
no ensenyar
sí.
Cap altra presa de la imatge.
Això quin diari era?
Aquest és l'As.
L'As que... El titular de l'As, el 3-1 de l'anada, era aquí manda el Madrid.
Bé, en aquell moment mandava 3 punts.
No, no.
Ara ho repassarem.
Ara és a qui mandava.
Sí, sí. Ara farem el joc de clàssic a clàssic i tiro perquè em toca. Ja veuràs que...
Mira, passo ràpidament al Marca. La contracrònica del partit, en aquest cas, el Juan Ignacio García Ochoa diu: ens haurem de creure que era fora de joc. El VAR va dir que no era gol perquè l'espatlla d'Asensio estava un mil·límetre avançada. Et destaco també Real Madrid Televisió, bàsicament perquè és la veu oficial del club, que avui ha enviat un missatge duríssim contra el col·lectiu arbitral en general. Han dit: els títols del Madrid a Espanya tenen valor doble o triple. El VAR sentenciar el Madrid és un element pervers o l'arbitratge espanyol dona i treu títols. I acaba, ja sabíem des de la prèvia que amb de Burgos havíem de lluitar contra 12. Real Madrid Televisió, tela, eh?
No, te n'adones sí, que Madrid sense VAR vivien molt millor.
Sí, ja, sí, però és el discurs, no és el discurs de Real Madrid Televisió, eh? És el discurs
del Madrid,
Madrid presidit per Florentino Pérez, que després va a la mà de la porta.
Sí. Bueno, estic llegint a Mundo Deportivo, avui, a la pàgina web, les 6 decisions del VAR que eviten que la Liga esté empatada ara mismo. No? I expliqueu que el Barça ara té 12 punts de renda, però que sense el VAR, amb accions comprobables, que el VAR ha actuat correctament, eh? Sense
seria,
el VAR, el Barça tindria 7 punts menys i el Madrid
líder
5 punts més.
Seria líder del Madrid per col·laborar.
Sí, el Barça tindria 7 punts menys si no existís el VAR i el Madrid 5 punts més. Per tant, estarien empatats a punts. Però són, no? Repasseu les 6 accions que ara mateix fan que el Barça tingui 12 punts i que són comprobables, que no hi ha mans negres, vull dir que són tal qual, no?
Negreira es va acabar quan va començar el VAR.
Sí, més broma d'això també, que ja veuràs.
I t'acabo ràpidament, sí, que m'ha fet gràcia alguns exjugadors, per exemple, Jirsi Dudek, el porter polonès, que ha mostrat la seva indignació en xarxes socials penjant una imatge de la jugada congelada en el moment que s'entra Carvajal amb unes emoticones fent al·lusió al cas Negreira, l'emoticona del sac de diners, etc. Madridista indignat, Dudek.
Bueno, veia les coses que posaven al seu llibre.
Vini les 12, gràcies, Dami.
Fins ara.
Fem una pausa i ara farem el joc de clàssic a clàssic. Com ha canviat la Lliga, des de l'octubre al Bernabéu a ahir al Camp Nou.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona.
Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a la Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. Romacarabs.com.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
SEAT Flex és la manera més flexible de tenir un SEAT. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens SEAT Flex. Tria el teu SEAT sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
SEAT Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre espai i versatilitat. Eleva les teves expectatives amb Mazda CX-5. L'únic SUV amb ànima de roadster. Ara amb un any d'assegurança gratuïta. Més informació a Mazda.es.
Roma Coruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 6 de novembre de 1982.
I el número de la sort, el...
l'11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ens estem passant bé avui comentant la victòria del Barça ahir en el Clàssic contra el Real Madrid, que el deixa 12 punts, amb el Santi Nolla, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu. I ara volem fer un exercici, l'ha fet la Marta Ramon, que és anar de Clàssic a Clàssic, perquè clar, canvia molt la història, Marta, de l'octubre al març, no?
Sí, del Clàssic del 16 d'octubre, la jornada 9, el Clàssic d'ahir, 19 de març, el Barça ha sumat 46 punts de 51 possibles, mentre que el Madrid n'ha sumat 31. Són 15 punts de diferència, que és el que li ha retallat el Barça al Madrid. En tota la Lliga, el Barça només ha perdut 2 partits i n'ha empatat uns altres 2, mentre que el Madrid n'ha perdut 4 i ha empatat 5. Xavi, amb raó, reivindica la feina feta.
Crec que és hora de valorar ja el que estan fent aquests jugadors, no? Portem només 10 punts perduts en Lliga, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una Lliga extraordinària.
El clàssic d'octubre, la derrota per 3-1 al Bernabéu, el Madrid li pren el liderat al Barça. Aleshores, els d'Ancelotti aconsegueixen tenir 25 punts i el Barça 22. És un moment molt delicat per al vestidor de Xavi. És el clàssic post-eliminació virtual de la Champions i la plantilla està molt tocada. Xavi, aleshores, es mostra convençut que revertiran la situació.
Estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja. Són 3 punts, la Lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor.
Ancelotti, paral·lelament, no considera que el clàssic sigui significatiu.
Hemos quedado 3 puntos, nada más. La temporada es muy larga y muchos partidos. Obviamente estamos contentos por el partido hecho, nada más.
L'11 del clàssic d'aquell 16 d'octubre és amb Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Eric i Valde, perquè Araujo estava lesionat, Busquets, De Jong i Pedri, i els 3 davanters, Rafinha, Lewandowski i Dembélé. El Barça recupera el liderat la jornada 13, guanya 2-0 a l'Almeria i el Madrid perd el camp del Rayo 3-2. El Barça acaba aquella jornada amb 34 punts i el Madrid amb 32. I just abans del Mundial, el Barça és líder amb 37 punts i el Real Madrid en té 35. Després del Mundial hi ha diverses jornades clau que definiran l'escalada del Barça al capdavant de la taula. I Ancelotti té raó quan diu això.
Nos ha costado mucho el mes de enero, porque después del Mundial nos ha costado buscar una buena condición.
Barça i Madrid igualen la seva puntuació amb 38 la jornada 15, amb l'empat a 1 al derbi Barça-Espanyol i la victòria del Madrid al Valladolid per 0-2. Però la jornada 16, el Barça torna a ampliar l'avantatge amb el seu triomf al Metropolitano combinat amb la derrota blanca a la Ceràmica. Des d'aleshores, el Barça ja no torna a perdre el liderat. Estem parlant del 8 de gener. El Barça té 41 punts i el Madrid 38. Des d'aleshores, des de la jornada 16, el Barça fa 27 punts de 30 i el Madrid 18 de 30. L'únic partit que perd el Barça és el d'Almeria, justament en una jornada que hauria pogut ser determinant.
El partit d'avui, des de tots els punts de vista, és inacceptable. El Barça avui, l'únic que no podia fer a Almeria contra l'Almeria és perdre. I encara menys perdre fent un partit horrorós com el que ha fet.
Parlem de la jornada 23. El Madrid empata el derbi de la capital al Bernabéu i el Barça perd l'oportunitat de fer forat. De 8 punts d'avantatge es passa a 7, quan el Barça hauria pogut acabar la jornada líder a 11.
M'emprenya molt perquè era un dia per donar un cop, no definitiu, però un cop important a la Lliga i crec que hem fallat, no tenim excusa. Per mi no tenim excusa avui. Cap ni una. Crec que no hem mostrat intensitat, no hem mostrat ganes de guanyar i això és el que més em preocupa.
Però després el Barça ja no torna a fallar i el Madrid sí. La jornada 24 el Barça guanya al València, però el Madrid empata al Villamarín i això fa que la diferència sigui de 9 punts, 62-53. I la jornada abans del Clàssic guanyen tots dos. Victòria del Barça a Sant Mamés 1-0 i triomf del Madrid a Cornellà 3-1. S'arriba al Clàssic del 19 de març d'ahir, amb el dubte, a 6, a 9 o a 12, i acaba sent a 12 sense Pedri ni Dembélé.
Per mi no és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt satisfets, no? Molt satisfets tots.
Bon exercici el que ha fet la Marta, perquè a vegades va tan ràpid tot que no ens en recordem, però hi ha hagut molts entrebancs, Santi? No? Des d'aquell clàssic del Bernabéu fins ara hi ha hagut molts entrebancs i el Barça, veient excepte l'error d'Almeria, és que el Barça ha fet una lliga perfecta des d'aquella derrota del Bernabéu, eh?
Sí, sí, i la moto Xavi, però
m'agrada, sí,
que titulava avui al cap l'acudit que ha fet. Sí, molts entrebancs, però ho ha superat. Jo crec que, o sigui, el component de fam d'aquest vestidor crec que és molt important. O sigui, la capacitat de dir aquestes ganes de títol, ganes de, no, de créixer, crec que ha estat absolutament clau, molt ben conduïts per Xavi, evidentment, no? I ho ha anat superant. I diré també una altra cosa, després d'aquestes dues setmanes que portem, aquest triomf és un triomf que no és només un triomf esportiu. O sigui, té un punt, jo crec que de triomf de club,
perquè ara està en qüestió el club, no, no, no només està, estem aquí jugant a futbol, no? Sinó que hi ha altres qüestions. La qual cosa, crec que el Barça durant tota aquesta temporada està superant aquest entrebanc, i això el que et dona la idea és de que hi ha caràcter, de que és, o sigui, no només és una qüestió de talent, sinó és sobretot una qüestió de caràcter.
I pel que sabem, Joan Laporta hi estava eufòric a la llotja. No, eufòric, eh?
Jo sobre això que diu el Santi, després del que ha explicat la Marta en aquest històric de la primera volta, no? I de la continuació després del Mundial. Hi ha un partit que és just abans d'anar al Mundial, el que el Barça guanya a Pamplona, amb l'expulsió de Lewandowski, que contra tot, contra l'arbitratge, contra el marcador i la dificultat del camp, el Barça l'acaba guanyant. I dius, aquí està començant a passar alguna cosa. I el que està passant és una miqueta el que deia el Santi. És a dir, aquí hi ha un equip jove, amb gent que encara no ha guanyat res, que transmet molta veritat. O sigui, el Barça històric aquest de Messi, Neymar, Suárez, etc., era un Barça extraordinari, però que tenia un punt d'estirat, d'envenit, de... Bueno,
Són bons.
Són no? molt bons. Sí. No? I jo crec que ara hi ha una proximitat entre la grada i els jugadors. Hi ha un corrent com de veritat. O sigui, fixa't la facilitat i la saviesa amb què la gent ha comprat. Escolta, és el que hi ha, no hi ha res més. No dubtem de Xavi. Xavi voldria jugar millor. Voldria que el Barça jugués millor. Però és el que hi ha. I aquests jugadors ahir abraçant-se al final del partit, la comunió que va haver-hi quan es van quedar i se'n van anar a la porteria del gol nord, allà a cantar amb l'afició. Això és un tipus de comunió que feia molt temps que no es veia. Potser llevat d'alguna nit, com la del 6-1 amb el Paris Saint-Germain, però ja estem parlant d'una altra cosa. És a dir, la gent és molt conscient que el club, tot ell i l'equip, estan sortint d'un sot, de més que un sot, i ara hi ha una força interna, un corrent intern de força. A més, el cas Negreira, jo crec que té, per molts barcelonistes, l'ànima una mica dividida. És a dir, per un cantó, club, expliqueu-nos coses, aviam què està passant, què puc dir jo als meus amics quan em venen a avergonyir, però al mateix temps...
La resposta davant de la campanya.
Van per nosaltres, ens volen morts i no ens tindran morts.
De fet, ahir era molt interessant veure com reaccionarien les 95.000 persones que vien al Camp Nou, no? Perquè venies d'aquests inputs brutals i, en canvi, no. Jo també vaig tenir aquesta sensació, perquè és veritat que potser les últimes temporades, sobretot post-pandèmia, va costar, no? Hi havia com una desafecció, no? Com una separació entre el club i l'afició, moltes vegades, eh? Mm. Per molts motius. I ahir és veritat que notes, no? Notes aquest clima entre els uns i els altres, no? Que s'entenen els uns als altres, que es perdonen.
El Toni ho ha explicat bé. D'alguna forma, per resumir-ho, seria, diguéssim, el Barça tirava de talent i ara tira de caràcter.
I de compromís, no? També, una mica.
Sí, de fe.
D'orgull.
Però, diguéssim, abans el talent sobrava, el talent. I ara el que sobra, no sobra mai, però diguéssim, ara el que és el caràcter. O sigui, la intensitat reclamada durant molts anys, avui ja no es reclama. Ja no s'està reclamant la intensitat. Aquesta intensitat va dintre, diguéssim, de l'ADN d'aquest equip, no? Abans hi havia l'autoregulació, no? Escolta, avui, tal, això som millors, en algun moment ho farem, tal qual, tranquils, baixem una velocitat, cosa que ara no passa i que ara no ha passat, no? O sigui, del talent s'ha passat al caràcter.
Perquè el futbol s'ha igualat molt. I tu ja no tens l'hegemonia i els jugadors absolutament superiors que tenies abans. I ara estàs dintre d'un procés. O sigui, estàs dintre d'un procés. Jo recordo que, per exemple, el primer any de Rijkaard, tu fas una primera volta lamentable, i a la segona volta la gent va acabar la temporada sense guanyar la Lliga, en aquell cas. La gent va acabar la temporada amb la sensació que allà s'estava coent alguna cosa. I que vindrien coses potents, però no vas guanyar res. I recordo que hi va haver una gernació, recordo que 4 o 5.000 persones van anar a rebre l'equip a l'aeroport del Prat després de guanyar 1-2 amb aquell famós gol de Xavi, a passar Ronaldinho, etc.
Al Bernabéu. Que la seguretat li diu a la porta que no poden sortir per allà,
i la porta diu, sí,
sortirem per aquí, no sé quants milers de persones esperant.
Exacte. Vull recordar, com que també es parla molt sovint de que doncs aquest equip l'han eliminat diverses vegades a Europa, no només a la Champions, a l'Europa League. Vull recordar que aquella temporada t'elimina el Saragossa, a la Copa del Rei, amb una segona part, on Rijkaard canvia Ronaldinho,
que marxa emprenyat.
I és icònica la seva imatge. Passant per darrere la porteria de la Romareda amb cara de pocs amics, d'acord? I t'elimina el Celtic de Glasgow als vuitens de final de la Copa de la UEFA.
La UEFA, sí.
Als vuitens de final de la Copa de la UEFA. i només pots eliminar el Brombi i el Matador Pujov i el Panonios. Això és el que el Barça fa aquella temporada a Europa. I s'estava coent alguna cosa, com es demostra després, que guanyes la Lliga, t'elimina per mi injustament el Chelsea-Stamford Bridge amb el gol de puntera de Ronaldinho, i al cap de 3 anys guanyes la Champions amb la Lliga. Vull dir, jo no estic dient que tant de bo no fos aquesta cadència, però que és un procés i que ho hem vist, ho estem veient. L'Arsenal l'han eliminat de l'Europa League i va liderar la Premier. El Milan ha jugat per primer cop en 11 temporades. Milan, que té 7 Copes d'Europa, ha jugat per primer cop en 11 temporades, uns quarts de final, jugarà uns quarts de final de la Champions.
L'Inter també, no, por ahí?
El Manchester United, que ens ha eliminat a l'Europa League, porta anys i panys sense jugar a la Champions, fins i tot. Sense jugar a l'Europa League a vegades, sense jugar a Europa. I estem parlant, probablement, d'una de les tres millors marques mundials en el món del futbol, que és el Manchester United, conjuntament el Barça i el Madrid. És a dir, tornar a l'elit europea és molt difícil. No ens posem nerviosos, perquè això trigarà. I llavors, el que hem de fer és anar consolidant l'equip. És a dir, que l'any que ve, Europa què? Doncs Europa, evidentment, l'objectiu per mi és passar la fase de grups i demostrar contra els grans que pots competir. Però tornar a l'elit europea és molt complicat, i això no ens pot, d'alguna manera, destrossar el camí que l'equip està fent, de, ostres, aquest any, si acabes la temporada guanyant 3 títols, està molt bé.
Si el Madrid perd la Champions, sí.
Si el Madrid perd la Champions, però això ha passat sempre. Però és que, fins i tot amb Messi, a vegades el Madrid guanya la Champions, i tu guanyaves una Lliga, i al final es parla més de la Champions que la Lliga, clar.
Això de tornar a l'elit europea...
Però si el Madrid perd la Champions, té el valor doble, encara.
Això de tornar a l'elit europea t'ho compro, jo crec que el Barça, home, molt, com deia abans l'Antoni, ha de fer el pas endavant a Europa com sigui.
Però en un any no el faràs, eh? Perquè no...
L'any que ve li hem d'exigir que passi la fase de grups,
el Barça. Sí, però l'Eix, però tornar a l'elit europea no es passa la fase de grups.
Sí, el que volia dir...
Sí, jo crec que s'ha d'exigir a l'elit europea. Sí, jo crec que sí, o sigui que... Que sí, home, que és exigible. O sigui, passarà a fase de grups i competir a Europa. Competir a Europa.
Sí, competir.
És exigible a tothom, és competir per guanyar.
Estàs lluny de l'elit
europea. No, estàs lluny.
Home, i tant, estàs lluny. Estàs lluny del Bayern de Múnich, estàs lluny del Manchester City. Ets un club que no pots competir amb ells per fitxar jugadors al mercat. Tu no pots anar a competir per fitxar.
No has pogut competir amb les baixes que vas tenir.
No, no, perdona. Escolta'm, Santi, tu pots competir per anar a fitxar
Haaland? A l'Allianz, el Barça fa una primera part que ens encanta.
Sí, sí, però si
fa dos,
si
anys, fa dos anys guanyant el Benfica estaves a...
Sí, però se't cauen dos defenses, de sí. Se't cauen
guanyant
tres centrals
el Benfica,
i perds.
Camp Nou. Sí. Aquesta, si no tens les baixes, haguessis sí. Passat a la fase de grups.
I l'àrbitre va amb Boikel.
No, però passar a la fase de grups no és tornar a l'elit europea. Tornar a l'elit europea és mirar de tu a tu al Manchester City. Mirar de tu a tu al Bayern de Múnich.
La clau d'això
és... No els pots mirar. No em digueu que els podeu mirar, però no els pots mirar.
Com construeix el...